Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern instal·larà a la tardor una dessalinitzadora flotant al port de Barcelona i abans, aquest estiu, 12 de mòbils a l'Empordà per garantir el subministrament d'aigua i evitar noves restriccions per la sequera. Maria Pagès.
Ho ha anunciat el conseller David Mascort. Des de l'Ajuntament de Barcelona, però, Laia Bonet acusa l'executiu d'improvisar i actuar de forma unilateral.
El que fem és renunciar als vaixells perquè aquesta solució, la de la dessalinitzadora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
Aquest grup de treball d'emergència per sequera ha saltat pels aires, senzillament prenent decisions de forma unilateral per part de la Generalitat, no consultades, no participades per aquest Ajuntament.
En marxa aquesta hora una nova reunió de treball entre la Generalitat i les direccions de l'automobilística catalana Ebre i la xinesa Chery.
Una trobada que celebra la vigília de l'acte de la signatura de l'acord entre totes dues per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca.
Restablert el servei de telèfon i internet a Lleida després de 3 dies, excepte a les Garrigues. El servei es va interrompre dimarts a la tarda per un incendi en unes instal·lacions de fibra òptica de Telefònica.
La companyia ha informat que s'estan recuperant progressivament els serveis, però sense previsió concreta per al restabliment total.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Alguns municipis on el tall d'internet i telefonia fixa de Movistar encara afecta és a les Borges Blanques, a les Garrigues. D'altra banda, una de les comarques més afectades ahir, el Pla d'Urgell avui ja s'ha aixecat amb normalitat. Tot i això, fonts de Telefònica han avisat a l'Ajuntament de Mollerussa que l'avaria encara no s'ha donat per tancada i hi estan treballant.
En cultura, tret de sortida del Barcelona Film Fest amb l'actriu Meg Ryan com una de les convidades més destacades.
Enguany el festival ret homenatge al cineasta Yasujiro Ozu i guanyen protagonisme els films dirigits per dones i amb temàtica femenina.
I en esports, Toni Castro, aquesta tarda ha arrencat a Vilafranca la Copa de la Reina d'hoquei patins en què 5 equips catalans aspiren al títol.
Des de les 6 tenim en joc el primer partit de quarts. El Telecable, que és el vigent campió, està empatant de moment sense gols 0-0 contra el Manlleu, campió fa 2 anys. A 8:45 serà el torn del segon partit de quarts entre el Vilassana, que s'enfronta al Corunya, un duel entre dos equips que disputaran la final a 4 de la Champions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta variabilitat en funció de la comarca. Una tramuntana molt encesa a hores d'ara gran part de l'Empordà. Al llarg d'aquesta tarda encara tindrem ràfegues superiors als 90 o dels 100 km per hora. També vent del nord fort al Pirineu. Per altra banda, vent de mestral a les Terres de l'Ebre. I també, independentment de tot això, nuvolades i ruixats que van caient al sud de Girona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Déu-n'hi-do ja, algunes calamarsades que han caigut entre el sud d'Osona, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva. Encara a les immediates hores tindrem algun xàfec, sobretot entre els dos Vallesos, la Selva, Osona, el Mollanès, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i independentment tindrem núvols enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades. El vent de l'Empordà i de l'Ebre anirà menys i, de fet, el divendres serà un dia ja més calmat, al matí amb núvols a la Costa Daurada i amb una temperatura que despertarà molt fresqueta. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals d'aquesta hora. Per una banda, vies que envolten Barcelona, sobretot a les rondes, a Ronda de Dalt, Ronda Litoral, molt trànsit, amb retencions destacades, sense incidències, però sí aturades. I als extrems d'aquesta ciutat de Barcelona, vies que enllacen Baix Llobregat amb Barcelona o vies que enllacen el Vallès, amb la capital catalana. A més, tenim unes obres a la B20, a l'extrem sud, a la zona de Cornellà, al Prat, Sant Boi, a l'altitud, aturades, sortint de Barcelona. I el més important, l'accident que s'ha produït fa una estoneta a l'autopista AP7 a la Granada. Accident en sentit sud, en sentit Tarragona, aturades de més de 5 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 en direcció sud a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el D-Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern instal·larà a la tardor una desalinitzadora flotant al port de Barcelona i abans, aquest estiu, 12 de mòbils a l'Empordà per garantir el subministrament d'aigua i evitar noves restriccions per la sequera. La mesura, però, ja compta amb les crítiques de l'Ajuntament de Barcelona, que acusa l'executiu d'improvisar i actuar de forma unilateral. Maria.
L'actuació de la Generalitat permetrà descartar finalment l'arribada d'aigua en vaixell a Catalunya. La desaladora del port entraria en funcionament a l'octubre. Abans, però, al juny, el govern posarà en marxa 12 desalinitzadores mòbils més, que estaran ubicades a la Costa Brava Nord, la zona més afectada per la sequera, i que es troba ja en emergència 2. S'ubicaran a Roses i Empúria Brava.
Amb aquestes actuacions, com dèiem, el govern garanteix que no hi haurà cap nova restricció fins la tardor com a mínim. Carina Bellvé.
La desalinitzadora del port de Barcelona es col·locarà sobre una barcassa i entraria en funcionament a l'octubre, quan estava previst que els municipis que depenen de les conques internes entressin en emergència 2 per sequera. Això permet, doncs, segons el govern, descartar definitivament els vaixells que havien de portar aigua a Barcelona.
Posarem al sistema 14 hectòmetres cúbics més a l'any que venen d'aquesta desaladora i, per tant, allarguem tota l'aigua que tenim en els embassaments posant més recursos en el sistema. El que fem és renunciar als vaixells perquè aquesta solució, la de la dessaladora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
Pel que fa a la Costa Brava Nord, les desalinitzadores entraran en funcionament abans, el juny-juliol, i s'instal·laran 4 a Roses i 8 a Empúria Brava, la meitat d'elles a la platja, i abastiran els 13 municipis del país més tocats per la sequera. El govern defensa que també fa mig any que treballa en aquestes noves solucions, de les quals mai n'havia parlat fins ara, i que amb elles s'allunyà encara més d'entrada en vigor de noves restriccions per la falta de pluja.
Doncs ho dèiem en portada, l'Ajuntament de Barcelona acusa el govern d'improvisar en la gestió de la sequera i actuar sense comptar amb els ajuntaments. Sobre el punt del decret aprovat aquest dimarts que afecta piscines privades, el consistori assegura que es reunirà properament amb les parts implicades per decidir sobre aquesta qüestió. David Gallofré.
Sorpresa, decepció i preocupació. Així és com ha definit l'Ai Bonet l'estratègia del govern català per combatre la sequera a la ciutat de Barcelona. La primera tinenta d'alcaldia ha carregat contra la decisió unilateral de la Generalitat que avui ha fet pública el conseller Mascort. Escoltem l'Ai Bonet.
Aquest grup de treball d'emergència per sequera ha saltat pels aires, senzillament prenent decisions de forma unilateral per part de la Generalitat, no consultades, no contrastades, evidentment no participades per aquest Ajuntament. Evidentment, encara menys per la resta de ajuntaments del país.
El govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tenen previst reunir-se els propers dies, tot i que encara no hi ha data confirmada.
En canvi, Roses i Castelló d'Empúria celebren les desaladores. Consideren que així s'assegura l'aigua de boca i una temporada turística amb normalitat.
El govern comprarà mitges amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava les 12 desaladores mòbils que podran cobrir el 35% de la demanda en temporada alta dels 13 municipis de l'Empordà, alguns dels quals ja estan en fase d'emergència 2.
Empordà Televisió, José Manuel Segade.
4 de les desaladores s'instal·laran a la platja d'Empúria Brava i 4 a l'estació de tractament d'aigua potable que també està a Empúria Brava. Les 4 restants s'instal·laran a Roses i duraran servei a aquest municipi, com ens explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
Consisteix en la instal·lació de 4 desaladores mòbils a Roses que garantiran el subministre del 80% de consum d'aigua a Roses en temporada baixa i el 35% en temporada alta.
Aquestes 12 desaladores que entrarien en servei al juny podran produir 1.000 metres cúbics d'aigua potable al dia cadascuna, de manera que la producció total pot arribar a 12.000 metres cúbics diaris.
I encara parlant de sequera, els càmpings catalans s'alerten o veuen una ocurrència sense sentit als topalls de consum d'aigua establerts pel govern pels clients dels allotjaments turístics.
El vicepresident de la patronal i president de l'Associació de Càmpings de la demarcació de Barcelona, Albert Casas, diu que és del tot inassumible pel sector gastar un màxim de 100 litres per client en emergència i insta la Generalitat a tenir en compte els esforços dels darrers anys per reduir el consum. Per aquest motiu, reclama l'executiu que flexibilitzi els topalls.
És una mesura desproporcionada, és una altra ocurrència d'aquesta administració sense sentit, perquè per un costat pot semblar deixem fer, però per l'altre costat els topalls de consums d'aigües que exigeixen són inassumibles, però no només pels canvis models, pels mateixos ajuntaments. És un contrasentit i no, jo crec que naveguen amb les decisions que estan prenent, no?
Pel que fa a l'obertura de piscines condicionada a que siguin refugis climàtics, la federació ho veu bé sempre que respectin els aforaments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora una nova reunió de treball entre la Generalitat i les direccions de l'automobilística catalana Ebre i la xinesa Chery.
Una trobada que celebra la vigília de l'acte de la signatura de l'acord entre totes dues per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca. Acord que el govern valora com a cabdal i estratègic per reforçar la posició del país en el sector a Europa. També els sindicats celebren aquest important pas endavant per la reindustrialització de Catalunya després del buit deixat per Nissan ara fa 3 anys. En principi està previst que la meitat dels 1.200 treballadors de Nissan que es van quedar sense feina, passin a treballar per la companyia xinesa.
I encara en clau econòmica, a Catalunya el 2023 s'ha detectat un frau fiscal de 286 milions d'euros.
Això representa un 2,7% menys que el detectat un any abans. Unes dades similars, per tant, tot i l'augment del 7% del nombre d'actuacions. El frau es concentra majoritàriament en els impostos de successions i donacions amb 1.200 milions d'euros defraudats.
David Benito.
L'Agència Tributària de Catalunya va detectar un frau fiscal de 286 milions d'euros l'any 2023, un 42% d'aquests diners provenen de l'impost de successions i donacions, un frau que afecta directament els recursos que es destinen a l'estat del benestar. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha valorat aquestes dades.
El frau fiscal genera un impacte econòmic molt important que perjudica la nostra economia i l'estat del benestar. Clarament, són recursos que deixen d'anar a on haurien d'anar a finançar serveis públics per la ciutadania. Per tant, provoca que cadascú de nosaltres gaudeixi de menys serveis públics i, per tant, de menys benestar.
La Hisenda Catalana ha fet més de 54.000 actuacions, un 7% més que l'any 2022. El Departament d'Economia assegura que cal invertir en la persecució del frau fiscal. De fet, apunten que les persones que fan actuacions fraudulentes després no solen ser reincidents.
En clau política, el número 2 de la llista del PP a les eleccions del 12M i alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha passat aquest dijous pel plató del Notícies en Xarxa. Reyes ha postulat els populars com l'únic partit que pot evitar un nou govern independentista. Joan Ferrer.
Votar Salvador Illa és probablement votar Carles Puigdemont. Així ho afirma Manuel Reyes, que assegura que els socialistes catalans faran el que els digui Pedro Sánchez. I això passarà, diu, per donar suport a un govern independentista. Així doncs, defensa que l'única manera d'acabar definitivament amb el procés i centrar-se en els problemes reals dels catalans és votar els populars.
Votar a Salvador Illa al final és votar a no se sabe quién, porque seguramente Salvador Illa estará a las órdenes de lo que le diga Pedro Sánchez, y si sus votos tienen que ir a Esquerra Republicana o tienen que ir al señor Puigdemont, que es lo más probable, pues no tendrá ningún inconveniente, ¿no? Si alguien quiere garantizar que su voto no va a terminar siendo mercadeado, que no va a ser un voto que termine luego dando pues la Generalitat a un partido independentista, la única garantía de eso es la del Partido Popular.
Reyes també s'ha mostrat contrari al fet que piscines privades esdevinguin refugis climàtics i pugui entrar qualsevol. El popular, en canvi, creu que hi ha d'haver més inversions en infraestructures per combatre la sequera i reitera la defensa del trasbassament d'aigua de l'Ebre al sistema Ter Llobregat en situacions d'emergència com l'actual.
Mentrestant, Esquerra Republicana ha presentat avui el seu programa i Ciutadans el seu espot, tot plegat després que un jutge els hi hagi rebutjat l'intent que Carles Puigdemont no es pogués presentar de candidat. Mont Carvajal.
El programa d'Esquerra Republicana té 500 propostes per seguir governant, han dit, i un decàleg que passa, entre d'altres, pel referèndum d'autodeterminació i el finançament singular. Precisament en un acte organitzat per la taula del tercer sector, el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha assegurat que sense un finançament singular no hi haurà despesa pública, perquè diu que Catalunya està tocant sostre en la protecció social.
Crec que moltes de les propostes en matèria de despesa pública que sentirem acabaran un brindis al sol si no disposem de tots els recursos que generem.
D'altra banda, un jutjat de Barcelona ha desestimat la denúncia interposada ahir per Ciutadans per impedir que Carles Puigdemont pogués ser candidat amb l'argument que no està censat a Catalunya. Ciutadans ha anunciat que presentarà recurs al Tribunal Constitucional. Els taronges han presentat avui el seu espot electoral. Està fet amb intel·ligència artificial i s'hi veu Puigdemont a la presó.
En successos, 5 detinguts en una operació de la Guàrdia Civil de Lleida per delictes contra la salut pública i organització criminal a Almacelles, al Segrià, amb un FM, Anna Gasol.
L'operació, que es troba sota secret de sumari, ha començat a primera hora del matí d'aquest dijous i ha acabat cap al migdia. Uns 90 agents de la Guàrdia Civil de Lleida de diferents especialitats, com la Unitat de Seguretat Ciutadana o el Grup Sinològic, han participat en l'operatiu amb la col·laboració de la policia local d'Almacelles. Durant l'operatiu, els agents han entrat i registrat diferents domicilis del municipi, registres que s'han saldat amb almenys 5 detinguts. La Guàrdia Civil no descarta noves detencions.
També el grup del PSOE al Congrés ha presentat una proposició per modificar la Llei General Penitenciària per atorgar el caràcter d'agents de l'autoritat als funcionaris de presons.
Segons han indicat en un comunicat aquest dijous, la proposta sorgeix del treball amb els sindicats del sector que aquestes últimes setmanes han protagonitzat moltes protestes i mobilitzacions per la mort fa un mes d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas Enric. La proposta també preveu que l'administració els indemnitzi els danys que aquests treballadors pateixin fent la seva feina.
En plana més social, el 60% de mestres i professors denuncien agressions, la majoria verbals, segons l'USTEC.
És el resultat d'una enquesta del sindicat USTEC que demana unificar la resposta a aquestes situacions a tots els centres i que hi hagi menys alumnes per aula. Segons les dades del sindicat majoritari de l'ensenyament, a partir d'una enquesta feta a 10.000 docents, gairebé 2/3 dels mestres i professors asseguren que han patit alguna agressió i un de cada 10 de les agressions seria física. Es tracta d'una primera fotografia sobre aquesta problemàtica que el sindicat diu que ha volgut impulsar davant la manca de dades oficials. Els resultats parlen d'insults, coaccions i amenaces. A banda dels alumnes, l'enquesta assenyala que 1/3 dels professors diuen que han patit agressions verbals per part de les famílies dels estudiants.
Notícies en xarxa.
En territori, restablert el servei de telèfon i internet a Lleida després de 3 dies, excepte a les Garrigues. El servei es va interrompre dimarts a la tarda per un incendi en unes instal·lacions de fibra òptica de Telefònica. La companyia ha informat que s'estan recuperant progressivament els serveis, però sense previsió concreta per al restabliment total. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Alguns municipis on el tall d'internet i telefonia fixa de Movistar encara afecta és a les Borges Blanques, a les Garrigues. D'altra banda, una de les comarques més afectades ahir, el Pla d'Urgell avui ja s'ha aixecat amb normalitat. Tot i això, fonts de Telefònica han avisat a l'Ajuntament de Mollerussa que l'avaria encara no s'ha donat per tancada i hi estan treballant. Ara els Mossos d'Esquadra estan pendents de rebre la denúncia de la companyia mòbil per poder obrir una investigació i aclarir si un dels incendis de Lleida que hauria provocat el tall va ser intencionat, un acte vandàlic o un robatori. El foc que es va encendre en unes instal·lacions de fibra a Bell-lloc d'Urgell sí que hauria estat intencionat.
I atenció, perquè una plaga de rates a Reus ha fet que una part dels veïns del municipi portin ja 1 mes i mig sense llum perquè els rosegadors s'han menjat el cablejat. Les queixes dels veïns han obligat a l'Ajuntament a duplicar el pressupost destinat als tractaments antiplagues, però alerten que la solució del problema no serà immediata.
Els rosegadors entren a les cases a través de les canonades atrets pel menjar emmagatzemat, l'escalfor, les olors o la brossa generada i acaba destrossant les mateixes canonades, el cablejat elèctric o part del mobiliari d'aquests habitatges. Unes destrosses que per ara estan costejant els mateixos veïns. Escoltem alguns dels afectats.
Les rates s'han accedido hasta la cocina y ahí se han comido 7-8 cables y llevamos 1 mes y medio sin electricidad. Lo hemos arreglado, el seguro nos hacía cargo. Me han pedido presupuestos y hasta 10.000 euros.
Ens van menjar lo que és la canonada del lavabo de sota. Llavors, clar, això ha de venir un paleta o ha de treure tot o ha de sanejar, ha de tornar a ficar-ho i ha passat 2 vegades, amb una diferència d'una setmana. Això no ho paga l'Ajuntament, ho paguem nosaltres.
M'han aparegut rates al pati, a dintre de casa. Inclús van fer cries que vaig tindre que posar mà amb la rata i amb un de les cries.
Fons del consistori apunten que l'Ajuntament compta amb un pla preventiu i de vigilància pel control de plagues, on es destinen al voltant de 100.000 euros l'any, però a hores d'ara s'està licitant un nou contracte que duplica el pressupost amb l'objectiu d'aplicar més tractaments i incrementar el control de les plagues.
Canviem de tema. Avui a l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona s'ha fet la presentació del cartell del temps de flors de Girona, un temps de flors que es veu afectat també per la sequera. El cartell, però, representa molt bé la primavera, amb colors molt vius i alegres. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Aquest matí s'ha anunciat el nou cartell de Temps de Flors en la 69a edició, que començarà a l'11 de maig i s'allargarà fins al dia 19. En la revelació del cartell, totes les mirades s'han centrat en l'autora, Ruth Remus, que ha estat l'escollida del concurs que cada any es fa a l'Institut Santiago sobre Quesi Vidal de Girona perquè el cartell que dissenyen en una assignatura del batxillerat sigui el de Temps de Flors. Després dels nervis i l'emoció, l'autora ha explicat que volia crear una relació entre la primavera i els elements arquitectònics significatius d'una ciutat.
Em fa molta il·lusió. No havia participat mai en cap concurs de cartells i doncs que el primer sigui aquest és una alegria molt gran. Representa com aquesta relació entre les flors i la natura i la ciutat amb l'element arquitectònic que són les rajoles.
El cartell d'estil contemporani consta de 9 siluetes de flors en colors vius i alegres contrastats sobre un fons d'un groc cridaner. A partir d'avui mateix el cartell podrà ser vist arreu de Girona.
En cultura, tret de sortida del Barcelona Film Fest amb l'actriu Meg Ryan com una de les convidades més destacades enguany. El festival ret homenatge al cineasta Yasuhiro Ozu i guanyen protagonisme els films dirigits per dones i amb temàtica femenina.
Meg Ryan presentarà aquest diumenge el darrer film que ha dirigit i que coprotagonitza amb l'actor David Duchovny, Lo que sucede después. Entre la setantena de pel·lícules que participaran en les diferents seccions hi ha els treballs de Paola Cortellesi o de Vicent Pérez, dos realitzadors que també visitaran el certamen. El cartell del Barcelona Film Fest homenatja Yasuhiro Ozu, obra del qual es farà una retrospectiva. A més, el director Richard Linklater rebrà el Premi d'Honor en la clausura del festival. L'esdeveniment s'inaugura oficialment aquest vespre amb el passi de la pel·lícula Casa en Flames de Dani de la Orden, una comèdia dramàtica catalano-italiana.
I el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú tindrà a la cantant kurda Aynur Dogan en la seva 43a edició aquest estiu. És la cap de cartell del festival que s'ha presentat avui a Barcelona i que busca portar les millors propostes del moment de la música d'arrel. Canal Blau, Anna Gasol.
La cantant d'origen kurd Aynur Dogan torna al Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Ja hi va ser en l'edició de l'any 2006 i ara torna a la capital del Garraf com una artista consolidada i per oferir la seva música basada en la cançó tradicional kurda. A la proposta internacional s'hi suma també el cantautor italià Antonio Castrignano i en l'àmbit nacional destaca la participació del cantautor valencià Pep Jimeno Botifarra. Pel FinPT hi passaran artistes consolidats, però també és un espai a nous creadors. De fet, per la regidora de Cultura de Vilanova, Teresa Llorenç, aquest també és un festival de descoberta.
Un cap de cartell que interessa, però segurament quan va al festival descobreix d'altres propostes i, per tant, intentem cercar propostes noves, propostes innovadores que puguin enamorar, que puguin captar doncs aquest públic.
El 43è FinPT s'ha presentat avui al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona i se celebrarà de l'11 al 14 de juliol a Vilanova i la Geltrú.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Lali. Ja ha arrencat la Vilafranca, la Copa de la Reina d'hoquei patins, en què 5 equips catalans aspiren al títol. És el tram final, el primer partit de quarts entre el Telecable i el Manlleu. Marc Lledó, Ràdio Manlleu, bona tarda. Com va el partit?
Bona tarda, doncs mira, acaba d'acabar el temps reglamentari del partit amb un resultat de 0-0 al marcador, cosa que es portarà directament a la pròrroga aquest primer partit de la Copa de la Reina entre Gijón i Manlleu. El Manlleu ha tingut la major part del partit als seves mans, ocasions clares, però ha anat perdonant i al final ara semblava un final de bojos on el Telecable doncs responia i responia amb dos pals, un pal i un travesser. Per tant, el Ferro ha salvat el Manlleu aquest últim segon i tindrem una pròrroga en un partit sense gols i amb un pavelló Vilafranca porta ple per ser-hi nou.
Gràcies, Marc. Molt pendents de qui guanya aquest Telecable Manlleu. I a 8:45 serà el torn del Vilassana, que s'enfronta al Corunya, que, com les urgellenques, també serà la final a 4 de la Champions. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Vilassana Cooperativa d'Ibars és un dels equips cridats a lluitar fins al final dins la competició del CAU, començant per superar els quarts de final al Corunya avui a 8:45 de la nit. Lluís Rodero, l'entrenador de l'est del Pla d'Urgell, enviava un missatge a l'afició al voltant d'aquesta Copa de la Reina i també el futur de la temporada.
Els diem que paciència, que això és molt llarg, és molt difícil, no arribes aquí i és arribar i guanyar, i que per guanyar hem de perdre molt. Esperem que haguem perdut lo suficient, però sabem la dificultat i sol dir que nosaltres ens hi deixarem la pell perquè pugui arribar algo.
De guanyar, el Vila-sana jugaria amb l'equip vencedor del Telecable Manlleu. A l'altre costat del quadre hi trobem el Club Patines de Cafraga, un equip que es veurà les cares amb el Voltregà divendres. Si guanyen el Voltregà, el Fraga jugaria contra l'equip guanyador del Palau de Plegamans Mataró. Les semifinals es disputaran el dissabte a les 5 de la tarda i a un quart de 8 del vespre, la final diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. I al Barcelona Open Bank Sabadell de tennis, l'endemà de l'eliminació de Rafa Nadal, s'estan disputant els vuitens de final del quadre individual. Anna Freixa, bona tarda. Ja gairebé tenim definit el quadre de quarts?
Sí, ens falten dos jugadors per acabar de conèixer i ja tindrem definits els quarts de final. Tenim en joc a la pista central el duel entre Tsitsipas i Carballés. De moment està guanyant el grec 7-5, 5-2, i ara està perdent 0-40 en aquest joc que està servint Carballés. També tenim en joc a l'altra pista el duel entre Àlex de Minaur, que ahir eliminava a Rafa Nadal. S'està enfrontant Arthur Fils, el francès, i de moment salta la sorpresa perquè està perdent per 7-5 i 2-0. O sigui que tenim dos quarts ja definits al que enfrontarà Ruth amb Mateo Arnaldi, Norri amb Echeverri.
Gràcies, Anna. Dos apunts més. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació dels germans Sikusa, de Jorge i Peter, fins al 2027. Els bessons de Bordils de 18 anys són al Barça des de l'etapa infantil i mantindran fitxa del filial fins al 30 de juny per promocionar la primera plantilla a partir del curs vinent. I en futbol sala, el Barça ha anunciat l'alta mèdica de Ferrao després de 8 mesos de baixa per lesió. El futbolista podria retornar a la pista demà mateix en el partit de Lliga que juga el Barça al Palau Blaugrana contra el Betis.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Marc Pijuan a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Funky.
Let it out your rib cage and it flew into the dark like a ghost.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern instal·larà a la tardor una desalinitzadora flotant al port de Barcelona i abans aquest estiu 12 de mòbils a l'Empordà per garantir el subministrament d'aigua i evitar noves restriccions per la sequera. Maria Pagès.
Ho ha anunciat el conseller David Mascort des de l'Ajuntament de Barcelona, però Laia Bonet acusa l'executiu d'improvisar i actuar de forma unilateral.
El que fem és renunciar als vaixells perquè aquesta solució, la de la desalinitzadora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa la seguretat de l'abastament.
Aquest grup de treball d'emergència per sequera ha saltat pels aires, senzillament prenent decisions de forma unilateral per part de la Generalitat, no consultades, no participades per aquest Ajuntament.
En marxa a aquesta hora una nova reunió de treball entre la Generalitat i les direccions de l'automobilística catalana Ebre i la xinesa Chery.
Una trobada que celebra a la vigília de l'acte de la signatura de l'acord entre totes dues per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca.
La mina aprova definitivament el pla per enderrocar l'edifici Venus el 2028 i reallotjar o indemnitzar més de 200 famílies.
El consorci planteja diverses actuacions per transformar el barri com un complex de la Generalitat i una escola bressol.
Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Soler.
El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha assegurat que la setmana que ve començaran les converses amb les famílies afectades.
Tanquem el procediment administratiu d'enderrocament de l'edifici Venus, d'expropiació, garantim l'habitatge, el reallotjament del conjunt dels veïns. La decisió que avui prenem ja és operativa i, per tant, es posen en marxa totes les converses.
En cultura, Palafrugell comença els preparatius de la 15a edició del Festival Flors i Violes.
Avui s'ha presentat el cartell i part de la programació d'un festival que tindrà lloc del 26 al 28 d'abril en aquest municipi del Baix Empordà.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Pel que fa a l'espai de concerts, tal com ens explica el director musical del festival, Gerard Ventura, hi actuaran artistes molt coneguts del panorama musical català actual.
El divendres comptarem amb Figaflaues a la nit, el dissabte amb la Ludwig Band, també amb espectacles infantils, tenim grups doncs, de primer nivell, diguéssim, dins el panorama català, com són en Bauca i Atrapa Somnis.
I en esports, Toni Castro, aquesta tarda ha arrencat a Vilafranca la Copa de la Reina d'hoquei patins, en què 5 equips catalans aspiren al títol.
I encara tenim en joc el primer partit de quarts. El Manlleu, campió de fa 2 anys, està empatant sense gols. Un partit que ja és a la pròrroga contra el Telecable, el vigent campió de la competició. A 8:45 arrenca el segon partit de quarts de final entre el Vilassana i el Corunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta variabilitat en funció de la comarca. Una tramuntana molt encesa a hores d'ara a gran part de l'Empordà. Al llarg d'aquesta tarda encara tindrem ràfegues superiors als 90 o dels 100 km per hora. També vent del nord fort al Pirineu. Per altra banda, vent de mestral a les Terres de l'Ebre. I també, independentment de tot això, nuvolades i ruixats que van caient al sud de Girona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Déu-n'hi-do ja, algunes calamarsades que han caigut entre el sud d'Osona, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva. Encara a les immediates hores tindrem algun xàfec, sobretot entre els dos Vallesos, la Selva, Osona, el Mollanès, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i independentment tindrem núvols enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades. El vent de l'Empordà i de l'Ebre anirà menys i, de fet, el divendres serà un dia ja més calmat, al matí amb núvols a la Costa Daurada i amb una temperatura que despertarà molt fresqueta. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La veritat és que està millorant i, a més, molt ràpidament la situació en general en aquesta xarxa viària, també les vies properes a Barcelona. Bàsicament ja parlem només de rondes, ronda de dalt encara carregada, és cert, en sentit Besòs. Pel que fa a l'incidència que teníem a l'autopista AP7 a la Granada, un accident, doncs bé, sembla que hi vol millorar també la situació. Queden aturades ja puntuals, de quilòmetre a quilòmetre i mig, en aquest punt de l'autopista AP7, com et deia, a la Granada, en sentit sud, també a la resta de vies, i veiem aquesta millora. En general parlaríem ja de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern instal·larà a la tardor una desalinitzadora flotant al port de Barcelona i abans, aquest estiu, 12 de mòbils a l'Empordà per garantir el subministrament d'aigua i evitar noves restriccions per la sequera. La mesura, però, ja compta amb les crítiques de l'Ajuntament de Barcelona, que acusa l'executiu d'improvisar i actuar de forma unilateral. Maria.
L'actuació de la Generalitat permetrà descartar finalment l'arribada d'aigua en vaixell a Catalunya. La desaladora del port entraria en funcionament a l'octubre. Abans, però, al juny, el govern posarà en marxa 12 desalinitzadores mòbils més que estaran ubicades a la Costa Brava Nord, la zona més afectada per la sequera, i que es troben en emergència 2. S'ubicaran a Roses i Empúria Brava.
Amb aquestes actuacions, ho dèiem ara, el govern garanteix que no hi haurà cap nova restricció fins la tardor com a mínim. Carina Bebé.
La desalinitzadora del port de Barcelona es col·locarà sobre una barcassa i entraria en funcionament a l'octubre, quan estava previst que els municipis que depenen de les conques internes entressin en emergència 2 per sequera. Això permet, doncs, segons el govern, descartar definitivament els vaixells que havien de portar aigua a Barcelona.
Posarem al sistema 14 hectòmetres cúbics més a l'any que venen d'aquesta desaladora i, per tant, allarguem tota l'aigua que tenim en els embassaments posant més recurs en el sistema. El que fem és renunciar als vaixells perquè aquesta solució, la de la desaladora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible i molt més estable pel que fa a la seguretat de l'abastament.
Pel que fa a la Costa Brava Nord, les desalinitzadores entraran en funcionament abans, el juny-juliol, i s'instal·laran 4 a Roses i 8 a Empúria Brava, la meitat d'elles a la platja, i abastiran els 13 municipis del país més tocats per la sequera. El govern defensa que també fa mig any que treballa en aquestes noves solucions, de les quals mai n'havia parlat fins ara, i que amb elles s'allunyà encara més d'entrada en vigor de noves restriccions per la falta de pluja.
I ho dèiem en portada, l'Ajuntament de Barcelona acusa el govern d'improvisar en la gestió de la sequera i actuar sense comptar amb els ajuntaments. Sobre el punt del decret aprovat aquest dimarts que afecta les piscines privades, el consistori assegura que es reunirà properament amb les parts implicades per decidir sobre aquesta qüestió. David Gallofré.
Sorpresa, decepció i preocupació. Així és com ha definit l'Ai Bonet l'estratègia del govern català per combatre la sequera a la ciutat de Barcelona. La primera tinenta d'alcaldia ha carregat contra la decisió unilateral de la Generalitat que avui ha fet pública el Consell Mascort. Escoltem l'Ai Bonet.
Aquest grup de treball d'emergència per sequera ha saltat pels aires, senzillament prenent decisions de forma unilateral per part de la Generalitat, no consultades, no contrastades, evidentment no participades per aquest Ajuntament. Evidentment, encara menys per la resta d'ajuntaments del país.
El govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tenen previst reunir-se els propers dies, tot i que encara no hi ha data confirmada.
En canvi, Roses i Castelló d'Empúries celebren les desaladores. Consideren que així s'assegura l'aigua de boca i una temporada turística amb normalitat.
El govern comprarà mitges amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava les 12 desaladores mòbils que podran cobrir el 35% de la demanda en temporada alta dels 13 municipis de l'Empordà, alguns dels quals ja estan en fase d'emergència 2.
Empordà Televisió, José Manuel Segade.
4 de les desaladores s'instal·laran a la platja d'Empúria Brava i 4 a l'estació de tractament d'aigua potable que també està a Empúria Brava. Les 4 restants s'instal·laran a Roses i duraran servei a aquest municipi, com ens explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
Consisteix en la instal·lació de 4 desaladores mòbils a Roses que garantiran el subministre del 80% de consum d'aigua a Roses en temporada baixa i el 35% en temporada alta.
Aquestes 12 desaladores que entrarien en servei al juny podran produir 1.000 metres cúbics d'aigua potable al dia cadascuna, de manera que la producció total pot arribar a 12.000 metres cúbics diaris.
I encara en sequera, els càmpings catalans veuen una ocurrència sense sentit als topalls de consum d'aigua establerts pel govern pels clients dels allotjaments turístics.
El vicepresident de la patronal i president de l'Associació de Càmpings de la demarcació de Barcelona, Albert Casas, diu que és del tot inassumible pel sector gastar un màxim de 100 litres per client en emergència i insta la Generalitat a tenir en compte els esforços dels darrers anys per reduir el consum. Per aquest motiu reclama l'executiu que flexibilitzi els topalls.
És una mesura desproporcionada, és una altra ocurrència d'aquesta administració, sense sentit, perquè per un costat pot semblar deixem fer, però per l'altre costat els topalls de consums d'aigües que exigeixen són inassumibles, però no només pels canvis models, pels mateixos ajuntaments. És un contrasentit i no, jo crec que naveguen amb les decisions que estan prenent, no?
Pel que fa a l'obertura de piscines condicionada a que siguin refugis climàtics, la federació ho veu bé sempre que respectin els aforaments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora una nova reunió de treball entre la Generalitat i les direccions de l'automobilística catalana Ebre i la xinesa Chery.
Una trobada que celebra la vigília de l'acte de la signatura de l'acord entre totes dues per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca. Acord que el govern valora com a cabdal i estratègic per reforçar la posició del país en el sector a Europa. També els sindicats celebren aquest important pas endavant per la reindustrialització de Catalunya després del buit deixat per Nissan ara fa 3 anys. En principi estava previst que la meitat dels 1.200 treballadors de Nissan que es van quedar sense feina, passin a treballar per la companyia xinesa.
Encara en clau econòmica, a Catalunya el 2023 s'ha detectat un frau fiscal de 286 milions d'euros.
Això representa un 2,7% menys que el detectat un any. Unes dades similars, per tant, tot i l'augment del 7% del nombre d'actuacions. El frau es concentra majoritàriament en els impostos de successions i donacions amb 121 milions d'euros defraudats.
David Benito.
L'Agència Tributària de Catalunya va detectar un frau fiscal de 286 milions d'euros l'any 2023. Un 42% d'aquests diners provenen de l'impost de successions i donacions, un frau que afecta directament els recursos que es destinen a l'estat del benestar. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha valorat aquestes dades.
El frau fiscal genera un impacte econòmic molt important que perjudica la nostra economia i l'estat del benestar. Clarament, són recursos que deixen d'anar a on haurien d'anar a finançar serveis públics per la ciutadania. Per tant, provoca que cadascú de nosaltres gaudeixi de menys serveis públics i, per tant, de menys benestar.
La Hisenda Catalana ha fet més de 54.000 actuacions, un 7% més que l'any 2022. El Departament d'Economia assegura que cal invertir en la persecució del frau fiscal. De fet, apunten que les persones que fan actuacions fraudulentes després no solen ser reincidents.
Notícies en xarxa.
En clau política, el número 2 de la llista del PP a les eleccions del 12M i alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha passat aquest dijous pel plató del Notícies en xarxa. Reyes ha postulat als populars com l'únic partit que pot evitar un nou govern independentista. Joan Ferrer.
Votar Salvador Illa és probablement votar Carles Puigdemont. Així ho afirma Manuel Reyes, que assegura que els socialistes catalans faran el que els digui Pedro Sánchez. I això passarà, diu, per donar suport a un govern independentista. Així doncs, defensa que l'única manera d'acabar definitivament amb el procés i centrar-se en els problemes reals dels catalans és votar els populars.
Votar a Salvador Illa al final és votar a no se sabe quién, porque seguramente Salvador Illa estará a las órdenes de lo que le diga Pedro Sánchez y si sus votos tienen que ir a Esquerra Republicana o tienen que ir al señor Puigdemont, que es lo más probable, pues no tendrá ningún inconveniente, ¿no? Si alguien quiere garantizar que su voto no va a terminar siendo mercadeado, que no va a ser un voto que termine luego dando pues la Generalitat a un partido independentista, la única garantía de eso es la del Partido Popular.
Reyes també s'ha mostrat contrari al fet que piscines privades esdevinguin refugis climàtics i pugui entrar qualsevol. El Popular, en canvi, creu que hi ha d'haver més inversions en infraestructures per combatre la sequera i reitera la defensa del trasbassament d'aigua de l'Ebre al sistema Ter Llobregat en situacions d'emergència com l'actual.
I a tot això, afegir que les universitats públiques catalanes reclamen a totes les forces polítiques i a les portes que comenci la campanya electoral per les eleccions del 12 de maig destinar l'1% del Producte Interior Brut al finançament universitari abans del 2030. Anna Ruiz.
Això implicaria passar dels aproximadament 1.400 milions actuals de finançament a 2.300 en 5 anys. El president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, Quim Salvi, matisa però que aquesta proposta fa referència exclusiva al finançament de les universitats i no inclou altres àmbits, com ara la recerca o la innovació, que haurien de comptar amb les seves pròpies partides econòmiques.
Demanem al govern de Catalunya que expressi amb claretat que si la LOSU, la Llei Orgànica del Sistema Universitari, parlava d'un 1% del PIB per educació superior, el que se vol desprendre d'aquesta llei és que aquest 1% del PIB ha de ser per al finançament de les universitats públiques de Catalunya, més enllà d'altres finançaments que es derivin d'altres polítiques d'educació superior, de recerca.
Declaracions a la xarxa, destinar l'1% del PIB al finançament de les universitats és una de les 12 propostes de millora que les 7 universitats públiques que hi ha a Catalunya han adreçat als portaveus de totes les forces polítiques catalanes que aquest dijous han debatut al campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra.
En successos, 5 detinguts en una operació de la Guàrdia Civil de Lleida per delictes contra la salut pública i organització criminal al Almacelles, al Segrià. M1FM, Anna Gasol.
L'operació, que es troba sota secret de sumari, ha començat a primera hora del matí d'aquest dijous i ha acabat cap al migdia. Uns 90 agents de la Guàrdia Civil de Lleida, de diferents especialitats, com la Unitat de Seguretat Ciutadana o el Grup Sinològic, han participat en l'operatiu amb la col·laboració de la policia local d'Almacelles. Durant l'operatiu, els agents han entrat i registrat diferents domicilis del municipi, registres que s'han saldat amb almenys 5 detinguts. La Guàrdia Civil no descarta noves detencions.
També el grup del PSOE al Congrés ha presentat una proposició per modificar la Llei General Penitenciària per atorgar el caràcter d'agents de l'autoritat als funcionaris de presons.
Segons han indicat en un comunicat aquest dijous, la proposta sorgeix del treball amb els sindicats del sector, que aquestes últimes setmanes han protagonitzat moltes protestes i mobilitzacions per la mort fa un mes d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas Enric. La proposta també preveu que l'administració els indemnitzi els danys que aquests treballadors pateixin fent la seva feina.
I en plana més social, el 60% de mestres i professors denuncien agressions, la majoria verbals, segons l'USTEC.
És el resultat d'una enquesta del sindicat USTEC que demana unificar la resposta a aquestes situacions a tots els centres i que hi hagi menys alumnes per aula. Segons les dades del sindicat majoritari de l'ensenyament, a partir d'una enquesta feta a 10.000 docents, gairebé 2/3 dels mestres i professors asseguren que han patit alguna agressió i un de cada 10 de les agressions seria física. Es tracta d'una primera fotografia sobre aquesta problemàtica que el sindicat diu que ha volgut imposar davant la manca de dades oficials. Els resultats parlen d'insults, coaccions i amenaces. A banda dels alumnes, l'enquesta assenyala que 1/3 dels professors diuen que han patit agressions verbals per part de les famílies dels estudiants.
En territori, la mina aprova definitivament el pla per enderrocar l'edifici Venus el 2028 i reallotjar o indemnitzar més de 200 famílies. El consorci planteja diverses actuacions per transformar el barri com un complex de la Generalitat i una escola bressol. Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Soler.
Aquest projecte final incorpora nombroses millores respecte al darrer pla elaborat l'any 2009. D'una banda, l'augment del valor de les indemnitzacions, que s'apugen en uns 20.000 euros més aproximadament. D'altra banda, la Generalitat equipararà el valor dels pisos expropiats amb els nous, sense tenir en compte l'estat de conservació dels primers. També es garantirà l'allotjament per totes les famílies vulnerables i s'augmentarà la indemnització per despeses de trasllat. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha assegurat que la setmana que ve començaran les converses amb les famílies afectades.
Hem de sentir-nos satisfets. Tanquem el procediment administratiu d'enderrocament de l'edifici Venus, d'expropiació. Garantim l'habitatge, el reallotjament del conjunt dels veïns. La decisió que avui prenem ja és operativa i, per tant, es posen en marxa totes les converses.
Es tracta del projecte d'expropiació més important que s'ha fet a Catalunya i tindrà un import total de més de 19 milions d'euros.
I el nou Hospital Joan 23 de Tarragona hauria de ser una realitat a finals del 2028. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat aquesta tarda que la segona fase de les obres d'ampliació està en fase ja de licitació. Pel que fa a la primera fase, ja està a punt d'enllestir-se definitivament. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
L'espai servirà bàsicament per ampliar el servei d'urgències, però sobretot es convertirà en la connexió amb el gran edifici que serà el cor del futur hospital. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat l'equipament i ha mostrat la seva satisfacció amb l'estat de les obres. Ha confirmat que la fase 2 està ja en fase de licitació i la previsió és que a finals d'any o a inicis de 2025 puguin arrencar les obres d'aquesta segona fase, mentre que a finals de 2028 o inicis del 29 hauria d'estar definitivament acabat el nou hospital. Balcells ha deixat clar que el fet que no hagin tirat endavant els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2024 no afectarà aquestes obres, perquè estaven ja previstes i aprovades. Ha detallat que és la inversió més gran mai feta al Camp de Tarragona des del punt de vista dels serveis públics.
És una aposta pel sistema públic de salut, una aposta per l'Hospital Joan 23 i per un nou hospital, que és un hospital de referència, un hospital que, a més, ha de donar suport al conjunt d'hospitals de la demarcació del Camp de Tarragona.
A més, de forma immediata es durà a terme una transformació de la sala de parts i de pediatria. Segons ha informat Balcells, s'hi establirà una casa de parts per la regió sanitària tarragonina.
En cultura, a Palafrugell comencen els preparatius de la 15a edició del festival Flors i Violes. Avui s'ha presentat el cartell i part de la programació d'un festival que tindrà lloc del 26 al 28 d'abril en aquest municipi del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Aquest 2024, el festival Flors i Violes de Palafrugell celebra el seu 15è aniversari i ho fa fent un salt qualitatiu en la programació de concerts, espectacles i espais decorats per atraure encara més públic del que ja visitava el municipi durant aquest cap de setmana. El tret de sortida el donarà Xavi Bové, reconegut artista visual a nivell internacional. Pel que fa a l'espai de concerts, tal com ens explica el director musical del festival, Gerard Ventura, hi actuaran artistes molt coneguts del panorama musical català actual.
El divendres comptarem amb Figaflaues a la nit, el dissabte amb la Ludwig Band, també amb espectacles infantils, tenim grups doncs, de primer nivell, diguéssim, dins el panorama català, com són En Bauca i Atrapa Somnis, i després doncs, una sèrie de programació, com sempre també donant importància a l'artista local, presenten disc en Queco Domènech i en Carlos Coronado i la resta d'espectacles doncs, de més petit format que iran passant pel poble, diguéssim, com cada any.
La 15a edició del Flors i Violes tindrà lloc des del 26 fins al 28 d'abril.
I un dia més, des de la xarxa us recomanem una nova proposta literària per aquest Sant Jordi.
Vaques, històries d'una veterinària rural. Aquest és el títol del llibre d'Imma Puigcorbé, la veterinària i ramadera ripollesa, que ha estat una de les cares visibles de Revolta Pagesa. Una sèrie de 16 relats breus d'històries reals que li han passat en la seva trajectòria professional.
Ràdio Ripoll, Martí Palau.
De ben petita envoltada de vaques. Aquest és el taló de fons del llibre carregat d'orgull rural que ha escrit Imma Puigcorbé, combinant les dues facetes professionals que té, veterinària i ramadera. El llibre parla de les experiències d'una dona jove i veterinària encara en un món agrari molt masculí.
Demostrar o que el ramader percebi que tot està controlat, no? Puc estar jo, que m'està sortint el cor per la boca i que me l'hauran de recollir d'allà al terra, però el ramader no pot percebre això, no? I després això ho aprens amb el temps. I a vegades marxes d'una granja i esbufegant, eh? Arribes al cotxe, te sentes i dius... Uf.
És una de les experiències viscudes al llibre d'algú que, tot i la seva edat, 36 anys, té molt per explicar.
És veritat que tinc moltes coses que explicar o que tinc ganes d'explicar coses i crec que això és lo important i que em podria haver explicat moltes més, però també hi havia moments d'escriure el llibre que pensava, ara què explicaràs?
Vaques, història d'una veterinària rural, l'ha editat Cossetània.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Telecable s'acaba de convertir en el primer semifinalista de la Copa de la Reina d'hoquei patins que ha començat aquesta tarda a Vilafranca. Mar Lladó, Ràdio Manlleu. Les asturianes han guanyat a la pròrroga al Manlleu.
Bona tarda, doncs sí, ha acabat aquest primer partit de quarta final. Ha guanyat el Quicón per 2-0, encara que pugui semblar un resultat, doncs, certament mig còmode pel Gijón. Ha estat un partit molt igualat, molt treballat per les asturianes, com deies, i que han tingut opcions de patir, bueno, opcions al Manlleu ha tingut de marcar el seu bolet, i per tant el Gijón que patia fins a minuts finals. L'últim gol de Serradoces ha estat amb el 5-4 jugadores en pista a favor, i per tant doncs ja era el Manlleu, no anava a perdre res, sinó a buscar el gol de l'empat que posaria uns justos penals, però no ha estat així, no ha estat possible. El Manlleu ha pecat de perdonar, de no tenir gol, i el Gijón, que l'any passat va ser doncs, el candidat a tots els títols possibles, que abans de ronda i que tindrà doncs, un rival que veurem ara d'on sortirà entre Vilassana i Corunya.
Gràcies, Marc Lladó, en directe des de Vilafranca. De fet, a 8:45 serà el torn, com deia el Marc, del Vilassana, que s'enfronta al Corunya, que com la Central Urgell també seran a la final a 4 de la Champions. Lluís Rodero és l'entrenador del Vilassana.
Això és molt llarg, és molt difícil, no arribes aquí i és arribar i guanyar, i que per guanyar hem de perdre molt. Esperem que haguem perdut lo suficient, però sabem la dificultat i sol dir que nosaltres ens hi deixarem la pell perquè pugui arribar algo.
I el Barcelona Open Banc Sabadell de tennis. Ja tenim definit el quadre individual de quarts de final. Anem al Reial Club de Tennis Barcelona, Ana Freixa.
El Barcelona Open Bank Sabadell s'ha quedat sense cap jugador espanyol i, per tant, no hi haurà cap tenista espanyol als quarts de final, i això no passava des del 1989. Carballés ha perdut davant Stefanos Tsitsipas. El grec s'ha imposat 7-5 i 6-3 i, per tant, ja és a quarts de final, on s'enfrontarà a Facundo Díaz Acosta. Tsitsipas ha passat, com també l'altre gran favorit a arribar a la final, Casper Ruud. No es trobarien fins a una final Tsitsipas i Ruud. Ruud s'enfrontarà a quarts de final a Matteo Arnaldi. Un altre dels quarts de final serà Norri Echeverri.
Gràcies, Anna. El Barça d'handbol ha anunciat la renovació dels germans Issuca, de Jorge i Peter, fins al 2027. Els bessons de Bordils, de 18 anys, són al Barça des de l'etapa infantil. Escoltem les reaccions després de la renovació de Peter i Jorge.
Molt especial, perquè des de petit que estem aquí i ara poder firmar aquest contracte és increïble, que ho he disfrutat i aprofitar.
Jo espero fer la meva feina al club, al que em toqui, ajudar l'equip i guanyar tots els títols possibles.
La boxejadora Sas Rovirenca, Tania Álvarez, es proclamava el cap de setmana passat campiona d'Europa en la categoria del pes supergall. Álvarez veu els reconeixements com una recompensa a tota la seva dedicació.
Preparació, rere preparació, molta dedicació, molt de sacrifici, d'esforç, i al final, doncs, veure que tot això dona els seus resultats és que és el que m'emociona tant, i el que em fa que al guanyar el repte, doncs, em senti encara molt més emocionada.
I en futbol sala, per acabar, el Barça ha anunciat l'alta mèdica de Ferrao després de 8 mesos de baixa per lesió. El futbolista podria retornar a la pista demà mateix en el partit de Lliga del Barça contra el Betis al Palau Blaugrana. I encara en futbol, recordem que el Bayern de Munic i el Real Madrid completen el quadre de semifinals de la Lliga de Campions masculina.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Marc Pijuan a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre 1000 batalles si guanyem junts la guerra.
Aquesta pena que inunda la ciutat, i ara el cor batega tan fort que la fe s'esgota. Sense tu aquest any és una derrota. Ara sento que tempo la sort, ara sento que el cor va més fort, i m'invento que parco el teu port.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, la